És l'obertura de La força del destí de Giuseppe Verdi, que ens va a la mida per uns fets que varen marcar històricament també una època. 7 de novembre del 1893 se representava al Liceu Guillem Tell i en el decurs de la representació, com els dèiem, des del 5è pis varen llançar-se dos artefactes. Roland, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Això marcaria història també, una època.
Sí, i tant. Marcaria... A veure... Marcaria tant l'història que, malgrat que després, malauradament, hi ha hagut altres bombes, a Barcelona, si hi ha una bomba, és la bomba del Liceu.
Cel. És cert, així ha passat a la història.
Com la bomba
ha passat amb el nom d'una, tot sí, i que n'eren dues.
Sí, sí.
Una va ser la que va explosionar, l'altra no.
Potser perquè, precisament, n'hi va haver una doncs, que, com deies, molt bé no va, va explotar.
Et fem aquella pregunta que és habitual en els historiadors. I això per què va passar?
Ui, això. A veure, el mateix 1893 ja va haver un intent d'assassinat.
Diem una cosa, que el 1893 va ser l'any d'en Rossinyol, el carro, la història, festes modernistes i tal i qual, 1893. Per allò que us dèiem que no tot era la llum, el goig, anàvem a dir, la bona vida, o la vida bohèmia, hi havia també altres coses. Sí, 1893.
Sí. El 1893, un parell de mesos abans, el 24 de setembre, un anarquista anomenat Paulí Pallàs, Paulino Pallàs, a internet se'l trobarà tant per Paulí com per Paulino, doncs en plena festivitat de la Mercè va tirar dues bombes quan hi havia el governador militar, llavors en deien el comandant general, que seria després governador militar, l'Arsenio Martínez Campos, que anava acompanyat del seu estat major, estava a la cantonada de la Gran Via de les Corts amb el carrer Montaner, i va tirar aquestes dues bombes, el va ferir a la cama, va matar el cavall, va haver bastants ferits, i un mort que va ser un guàrdia civil, que va morir poc després de llançada la bomba, no? El Pallàs va cridar doncs el que es cridava en aquell temps, visca l'anarquia o viva l'anarquia, no sé, no queda constància si ho va dir en català o en castellà, i aleshores doncs es va deixar agafar tranquil·lament, malgrat doncs que algunes fonts de l'època diuen que entre elles la Vanguardia doncs que
va oposar resistència,
va oposar resistència,
diguem-ne que assumia el seu destí, per tant. Diguem-ne que assumia el seu destí.
No, i a més el va assumir rapidíssim, perquè el 29 de setembre, 5 dies després, el jutgen, el condemnen a mort per un consell de guerra, perquè va ser un consell de guerra pel fet
d'haver atemptat un militar.
I bueno, i el 6 d'octubre l'executaven. O sigui que del 24 de setembre al 6 d'octubre tot va passar molt, molt ràpidament. I aleshores, curiosament, seguint la prescripció de la sentència, se'l va fusellar d'esquena i agenollat. Que després veurem com amb el Santiago Salvador és una altra...
És una altra manera de procedir?
És una altra manera de matar.
D'acord.
D'executar.
Doncs a Paulí Pallàs el van executar d'aquesta forma?
Una de les coses curioses és que al voltant de 5.000 persones van assistir a l'execució del Paulí Pallàs.
Hi havia interès.
Sí, doncs. Hi havia interès, a més eren llocs...
Ens costa de veure aquesta imatge.
Sí.
5.000 persones, que és un disbarat de gent.
I aquí, no sé, en un dels llocs per aquí, haig de tenir doncs, alguna
crònica de l'execució?
Sí, alguna crònica, però a part, no sé si me l'he deixada o no, alguna imatge... alguna imatge...
De la pròpia execució?
Sí, sí, aquí s'ha de veure, em sembla que és...
Està en Roland amb una Vanguardia.
Sí, avui porto la Vanguardia, porto el... No, doncs aquí no és. Veus? Aquest era en Paulí Pallàs.
Típica imatge de jove de l'època, amb
bigoti. Està tret d'una fotografia.
Això ho estem mirant d'una crònica de la Vanguardia que comença assenyalant precisament això, el Consell de Guerra.
Sí.
A las 12 en punto de ayer tarde empezó el Consejo Ordinario de Guerra celebrado para ver y fallar la causa instruida contra Paulino Pallás Latorre como autor convicto y confeso del atentado del domingo último. Presidió el acto el teniente coronel de la zona número 60, don Juan Cirlot, actuando de vocales, etcétera, etcétera, etcétera. Después de constituido el Consejo y previa orden del señor presidente, fue introducido en el cuarto de estandartes del noveno regimiento montado de artillería, alojado en Atarazanas, Paulino Pallás, el cual iba atado codo con codo, custodiándole un piquete del regimiento de Asia al mando de un oficial. Pallás se presentó con la cabeza erguida, serena, y con la mirada fija ya en los individuos del Consejo y en el público que acudió al acto. En su rostro, dijo La Vanguardia, no se notaba señal alguna de decaimiento, y después que por orden del presidente le fue desatada la cuerda que le sujetaba los brazos, se sentó en el banquillo, colocando delante de la mesa ocupada por el juez instructor, jugando con las plumas y tinteros y volviéndose de lado, por lo cual el presidente tuvo que amonestarle, obedeciendo el reo la orden y colocándose frente a la mesa presidencial. Así que ya veuen com... Vull dir, com anava la cosa i
sí,
fins a quin punt Paulí Pallàs ja assumia
aquest
destí. D'acord, uns fets, per tant, del mes d'octubre.
Sí, és molt bona la crònica que el col·laborador de La Vanguardia, Josep Roca i Roca, que feia una col·laboració que es deia La Setmana en Barcelona, doncs va assistir a l'execució d'en Pallàs i narrava així els moments finals.
Aquesta execució davant de 5.000 persones.
Sí, d'aproximadament 5.000 persones, no? Diu, al aparecer ante uno de los grupos de paisanos congregados allí para presenciar la ejecución, sonaron, como han dicho ya los periódicos, algunos gritos de «Viva la anarquía, viva la dinamita». Això és molt curiós, perquè és una paraula que en aquell temps, petardo, dinamita...
Apareix molt sovint.
Sí, apareix molt sovint. Confieso que no me acordé poco ni mucho de ver la actitud amenazadora de la fuerza pública, disolviendo al grupo para no perder de vista ni un momento a Pallás, que iba avanzando. Precisamente pasaba entonces por frente mío y vi dibujarse en sus labios una sonrisa de satisfacción que podía traducirse así. Ya lo veis, con mi muerte va a empezar la revolución social. Que aleshores, molts han posat en boca del Pallàs...
Aquesta fons, frase.
Aquesta, i és...
D'acord, quan recordem que això és la precisió d'un cronista de l'expressió del rostre de Paulí Pallàs abans de ser executat. Aquesta expressió que d'alguna manera assenyala que em matareu, amb la meva mort començarà una revolució.
Que és veritat que va passar, no? Com veurem. Diu, aquelles aclamaciones, continua, hicieron en él el efecto del cordial que se da a los moribundos. Desde entonces ya solo le vi de espaldas, hasta que se arrodilló y el piquete preparó las armas. El reo tuvo tiempo de dar un prolongado grito de viva la anarquía que no halló en el público el menor eco. Y mientras los cuatro soldados del piquete apuntaban sus fusiles, avanzando a pasitos, a la voz del oficial que decía más cerca, hasta ponerse a muy corta distancia del reo, reinaba en todo el glacis, que va ser als voltants de lo que és el castell de Montjuïc, com va...
D'acord.
El glacis del castell. El oficial levantó la espada, sonó la descarga con ruido mate y en tanto el viento desvanecía la humareda de los disparos, el ajusticiado caía hacia adelante de cabeza, con rápida violencia y luego con más suavidad. El cuerpo inerte y encogido se tumbaba por su costado izquierdo. Sobre el césped del glacis, mojado de rocío y empapado desde entonces con sangre, yacía el cuerpo de aquel desdichado. És una gran crònica,
Sí, que acaba amb aquella expressió castellana, tan d'aquel desdichat.
Sí, sí, sí.
D'aquest malaurat home, que era Paulí Pallàs.
Exacte.
D'acord. Per què aquells fets marcarien la història?
Sí.
Hi ha aquests fets de setembre i l'execució a l'octubre.
El 6 d'octubre passa un mes i passa el...
Els fets de la bomba del Liceu.
Els fets de la bomba al Liceu. Aleshores, durant... I encara hi ha fons que ho expliquen així. El Santiago Salvador, que va ser l'anarquista responsable de tirar les dues bombes, una de les quals, com has dit, va explotar i l'altra li va caure a la faldilla
d'una dona morta per la primera.
D'una dona morta, que va caure entre les files 13 i 14. Mala sort, fila 13, Fila 13.
Les deuria llançar amb impuls, per tant,
Sí, sí.
Perquè, clar...
Sí, sí. I aleshores, doncs, es va dir, i encara hi ha fons que ho diuen, i ell potser ho va dir també, que ho feia com venjança,
Per la mort de...
Per la mort, l'execució de Pauli Pallàs. Aleshores, clar, una bomba que causa un mort i diversos ferits és una cosa, però en el cap d'un mes i mig una altra bomba que causa 22 morts i un reguitzell de ferits, això ja es va veure que la cosa anava amb el Borràs, no?
La Vanguardia ho explicava d'alguna forma, molt també propera als fets originals, recordant també Lluís Permanyer, que ja ho saben que és el cronista de La Vanguardia per excel·lència i el cronista de Barcelona per excel·lència, diu, entre altres coses, què havia succeït? Ho deia en un suplement de La Vanguardia a les pàgines de revista del mes de novembre de l'any 90. Va dedicar aleshores al diari precisament a fer un reportatge molt ampli dels fets. Diu que el Liceu inaugurava la temporada d'hivern amb la posada en escena de Guillem Tell. Era un quart d'onze del 7 de novembre del 1893 quan, des del cinquè pis, foren llançades dues bombes gairebé seguides. La primera va esclatar sobre el respatller de la butaca número 24 de la fila 13, com deia en Roland. La segona va caure sobre la falda de la senyora Cardellac, ja morta, d'aquí que no es mogués i d'aquí també que la falda del vestit esmorteís l'impacte fins a l'extrem que la bomba no va arribar a esclatar i va quedar al terra. Així s'explica que circulés l'espècie de rumorologia que havia estat dipositada per donar mort als qui després s'acostessin precisament a la persona. D'aquí el testimoni llegat per un supervivent de la tragèdia. Ja en el seu moment estava a primer terme de la fila 14, banyada en sang que formava un gran bassal que s'extenia fins a la fila 12. Una senyora vestida de blanc, amb la cara completament destrossada, al mateix que la part superior del tronc, de tal manera oberta que deixava al descobert, aquesta és la crònica del moment, la cavitat toràcica convertida en una massa informe de pulpa sanguinolenta. Al seu costat i més cap a la dreta, una altra senyora, vestida de negre, de luto, diu, caiguda també al terra, però les ferides de les quals encara no es podien advertir. Al silló del costat, una altra senyora morta també asseguda, com la que va sorprendre a la bomba. O sigui, un paisatge veritablement dantesc al que es va viure aquella nit. La policia va prohibir al principi al públic que sortís del teatre amb la finalitat de tractar de detenir l'autor de l'atemptat, però tot va resultar inútil. A la veïna farmàcia Genover, l'edifici encara existeix i correspon al número 77 de la Rambla, un metge castrense va atendre d'urgència a alguns ferits. No cal ni dir que la policia echó d'immediato el guante a 7 sospechosos, entre ells a José Llunàs, el director aleshores del diari La Tramuntana. Bé, s'havia ficat les bombes a la faixa, en fi, després sí. Hi ha tot l'anecdotari dels fets en si.
Sí.
Coneixia Salvador a Pallàs?
Hi ha algunes fonts que diu que van estar en un grupuscle, en un petit nucli anarquista tots dos. Un grup que sembla que es deia Benvenuto. També es diu, també... es diu que doncs que havia anat que havia estat a l'Argentina, bueno, era al voltant de tot el món aquest anarquista s'establia sempre
una coneixença,
una mitologia, que els diaris el que feien
era alimentar-la,
era alimentar-la, no? Perquè és clar, La Vanguardia en aquest cas és molt seriosa, no? Perquè diu el crimen del Liceo, just l'endemà el 8 de novembre, l'atentado del Liceo, llavors doncs, explicitant doncs, els ferits, les víctimes, les versions, bueno, unes esqueles
a pàgina sencera.
A pàgina sencera.
Enormes.
Enormes. Però, clar, si veiem la publicitat, que era molt més popular, doncs, què deia l'endemà, el dia 8? Atentado monstruoso. La dinamita en el Teatro del Liceo. O sigui, era una altra versió
dels mateixos fets.
Sí, i aleshores diu la mano trémula, llenos de horror y poseídos de una indignación sin límites, no acertamos a comentar el relato del espantoso crimen cometido anoche en el Liceo. Començava així la crònica de... Bueno, que està molt bé perquè la publicitat és un diari poc conegut. Es coneix molt la publicitat quan es converteix en diari,
exacte,
en català, però vull dir, era un altre dels grans diaris
de finals del segle XIX
barcelonins, i aleshores doncs, el Monstruoso, i així segueix, doncs, bueno, aquí també el dia 9, doncs,
tota una primera pàgina farcida d'esqueles, també
segueix l'atentado Monstruoso,
parlant de l'impacte dels fets, etc.
El entierro a las víctimas, Barcelona de luto, ¿No recorda el periòdico?
Sí, sí. Sí, precisament amb aquesta terminologia per la qual no passa el temps, quan hi ha fets extraordinaris. Hi ha una forma fàcil de definir l'anarquisme?
A veure, no.
No.
No hi ha una forma fàcil.
Perquè el mot anarquia sí que ja defineix, diguem-ne, sense norma, bé podríem dir així.
Sí, però... és a veure la negació de qualsevol poder establert, no? I sobretot doncs, el poder estatal per damunt de tot, no? I aleshores, a veure, des de que els anarquistes a la dècada dels 60 del segle XIX comencen a circular pel que és Espanya, però sobretot Barcelona, i el que és Aragó, i després també un nucli Andalusia, que en el fons això després...
Sí, Andalusia també va tenir anarquistes,
sí,
nuclis.
Sí, que després veurem que quan parlem de la Guerra Civil tornem a veure aquest gruix anarquista, i en canvi Madrid és un gruix socialista vinculat a la UGT, però vull dir, la CNT, però és clar, tot això és abans de que es formi la CNT el 1911. I aleshores hi ha dos grups, no? Un més teòric, doncs que segueix...
Quan dius més teòric vols dir més ideològic? Per
més ideològic, sí, més teòric, de que el que intenta, doncs, és que l'home visqui segons un seguit de comportaments que més endavant tot això tindrà vinculació doncs, amb el naturisme, amb el vegetarianisme,
diguem-ne, comportaments que tenen relació amb l'ús de la llibertat individual,
exacte, però
sense massa restriccions, vaja.
I aleshores, doncs, per exemple...
Aquest era un dels corrents, eh?
Aquest era un dels corrents, no? I aquest corrent, doncs, a nivell europeu estava representat per gent com podia ser l'Enrico Malatesta, que és el gran anarquista italià, que a més és un senyor que ja corria per aquí propagant l'anarquisme per Espanya als anys 1880... i que després, en plena dictadura de Mussolini, a Itàlia, doncs, va ser de les poques veus que es va aixecar en contra de l'assassinat del Matteotti. O sigui que t'ho imagina't, 50 anys
després
de trajectòria, va fer molta propaganda, va escriure molts llibres, va tenir moltes connexions, etcètera. I aleshores, aquí a Espanya, doncs, per exemple, un dels grans anarquistes i més ben connectats amb el que seria, que sorgirà, de fet ja corria en aquesta època, però sorgirà sobretot a partir de lo que serà el procés de Montjuïc, que és la conseqüència final de tots aquests atemptats, com el del Liceu i el famós del Dia Corpus del carrer dels Canvis Nous.
D'acord. Segurament aquest del Dia Corpus molt de vostès el recordaran, perquè Ramon Casas va fer un dels seus quadres més meravellosos, arran precisament d'aquest atemptat durant la processó del Corpus el 7 de juny del 1896.
96, exactament.
Un dels quadres que va ser protagonista també fa molt pocs dies amb un reportatge molt interessant d'aquest programa d'història que emet el 33 i que presenta Enric Calpena, que parlava de la càrrega de Ramon Casas i vinculava precisament la càrrega que és posterior amb aquest quadre precisament de l'atemptat de la processó del Corpus. Dues obres d'aquelles de pronòstic reservat, de primera divisió.
Sí, exacte, primera divisió.
Deies, però, que hi havia un grup més ideològic i un altre grup que més arrauxat.
I un seria un descendent dels Tarrida d'aquí, el Ferran Tarrida del Mármol, seria un dels grans teòrics i seria el que va denunciar tot el tema del procés de Montjuïc a partir del 1896, però que era una persona que no defensava
la violència, per
dir-ho. No defensava la violència.
D'acord.
Però després, influenciats per una sèrie de grups francesos, que eren molt més...
arrauxats, per dir-ho així.
Arrauxats, doncs van sortir els anarquistes que practicaven, i ho diré en castellà perquè és quan surt, la propaganda por el hecho.
Aquesta és la frase que ens ha dit en Roland abans de començar la conversa d'avui.
El terrorisme anarquista.
D'acord, la propaganda por el hecho. Quin eufemisme, La propaganda por el hecho.
La propaganda por el hecho.
I per descomptat que els fets del Liceu, com els que vindrien després, van ser la millor propaganda per l'anarquisme, diguem-ne, així en general.
I aleshores defensava aquesta propaganda pel fet, defensava més els actes aquests violents individuals, a diferència d'aquell anarquisme de ens hem d'unir, hem de lluitar plegats, etc. Llavors el Paulí Pallàs, el Santiago Salvador i els responsables, que mai ha quedat clar, de la bomba del carrer dels Canvis Nous, perquè van dir que sí, era un atemptat provocat per les autoritats,
diguem-ne, per estigmatitzar encara,
per provocar encara més la repressió contra, perquè de fet, a veure, jo dic que acaba amb el procés de Montjuïc, però de fet el tram final ja ho diu aquest llibre,
el terrorisme anarquista 1888-1909,
la setmana tràgica. O sigui, seria amb l'execució de Ferrer i Guàrdia, que també era un anarquista que va lluitar molt pel tema de l'educació laica, etc., i que no era en cap, ni de bon tros, en cap moment va defensar la violència i va ser el cap de turc, doncs, de tota una sèrie. O sigui, per tant, veiem que aquest terrorisme es prolonga
el canvi de
al
segle.
Llarg de 20 anys, amb aquest tombant de segle. Però, esclar,
tombant de segle en què hi ha entremig la pèrdua de les colònies,
la guerra de Melilla, que això és un... Durant aquestes setmanes del posteriors a l'atemptat del Liceu es veu com van paral·lels, no? I aleshores, clar, és molt interessant veure, perquè, clar, gràcies, el que dic sempre, no?, que si quan estudiàvem haguéssim tingut això sense moure'ns de casa
hagués estat un gran què. Un apunt, per tant, l'anarquisme apuntava a la Barcelona burgesa.
Sí, a la Barcelona.
Perquè era la Barcelona de l'època.
Sí, exacte.
Directament allò que podia, d'alguna forma, escampar-se per un àmbit d'influència fonamental com era la Barcelona, la burgesia barcelonina.
La burgesia de Barcelona, moment, no? Que per això la Veu de Catalunya, quan era setmanari abans de ser diari, doncs esclar, vull dir, posa el crit al cel i amb un dels seus articles...
Amb un dels destacats a la primera pàgina.
Contra l'anarquisme. A cop calent de l'horrible catombe del Liceu, diguérem nostre parer sobre la significació del fet, indicarem els medis d'evitar-ne la repetició. Aleshores, doncs, parla de la ineficàcia de la policia, és a dir, és allò de la burgesia que s'espanta...
Sí. I demana mesures...
Pues,
contundents.
El
senyor Salvador l'enxamparien?
Sí, a veure, el senyor Salvador una mica per veure que era un pobre desgraciat, perquè era un pobre desgraciat, doncs havia nascut el 1865, per tant era joveníssim,
ni 30 anys,
tenia 29 anys, i aleshores la família havia estat d'opinions carlines, i aleshores
ja passen aquestes
coses. Sí, ja passen, no, però espera't.
Que com més apretes per un costat, més surt per l'altre.
La família és de Culebrón, perquè el pare...
Estem parlant de la família de l'home que va provocar l'atemptat del Liceu.
Exactament. Diu, aunque su padre Vicente Salvador gozaba en un principio de cierto bienestar, això està tret de l'enciclopèdia de Història d'Aragó, o sigui que vull dir, és escrit per ells mateixos. Aleshores diu, gozaba en un principio de cierto bienestar, pero se arruinó por la poca afición al trabajo. Una mica gandulillo. Después empezó a aterrorizar y a exigir cantidades a los vecinos pudientes de Castelserás.
Se n'adoren com està escrit això. Por la poca afición al trabajo.
Sí.
Sí, quina sí. forma més subtil de dir sí, les coses, sí, eh? Por sí, la poca afició al treball. Sí. D'acord, segueix, segueix.
Finalment es va convertir en un criminal, eh? I feia 2 anys i mig abans de que tirés la bomba a son fill, doncs en un poble de Catalunya que no hi ha averiguat a on, ja ho he buscat, eh? La Guàrdia Civil el va matar a l'intentar fugar-se d'una acordada de presos. Que això era...
Vols dir...
Després d'allò, la llei de fugues, que et deien,
sí,
no?
Sí, sí. Vols dir que era bastant habitual.
Sí.
Vaja, has fet una cara d'allò de dir això passava dia sí,
sí
dia també.
Sí, dia també. Diu, los antecedentes familiares de Santiago Salvador pésimos no acaben aquí. Un germà del seu pare va aparèixer penjat d'una olivera. En la mañana del día de su suicidio habíase confesado cristianamente. Un hermano de su abuelo, sacerdote virtuoso, adquirió la extraña manía de no rebasar la edad en que murió Jesucristo y, llegado a los 33 años, satisfizo su deseo de la manera más sencilla posible. Encerróse en su cuarto y se pegó un tiro. Ya sé que no fa riure,
però no, no, però té un midó. No sé si treus ferro, però...
Sí, aleshores... no sé, em sembla que posava algú més. Bueno.
Però aquest era l'entorn familiar.
Aquest era l'entorn.
De l'home que va atemptar al Liceu.
Aleshores, doncs, aquí diu que va rebre una correcta educació cristiana gràcies a su madre virtuosa. Aquest em sembla una narració del segle XIX.
Sí, i tant.
Però pronto comenzó a observar, també és una manera molt fina, los malos tratos de su padre para con su madre. Lo que le llevó a intentar matarlo con un revólver a los 13 años. O sigui que ja... Uf, el caldo de cultivo... Bueno, total, que se'n va anar...
No és en... Sí, no és un caprici, aquest entorn, perquè molt probablement, esclar, una persona en aquest entorn l'únic que pot pensar és exercir la pròpia llibertat si veu que...
Sí, sí.
Si veu que vaja, que l'ordre establert a casa seva funciona d'aquesta forma.
Això està clar, no?
Està clar, no?
Però, a més, a veure, si veiem... A veure, en qualsevol personatge històric...
És
determinant l'entorn i, diguéssim, la primera infància i l'adolescència.
Com a tothom,
Exacte, com qualsevol fill de veí, sí. No? Però amb aquests anarquistes, ja siguin espanyols o siguin europeus, etc., perquè vull dir, podríem anar amb aquests francesos que predicaven la dinamita i el petardo, doncs que també la majoria eren...
O havien viscut situacions molt traumàtiques en el seu entorn.
Aleshores, bueno, vull dir...
Aquest és el perfil de la família.
El perfil de la família. I, bueno, anava i venia de Barcelona, i aleshores doncs, la policia ja li tenia... Ja el tenia... I aquí, que això no ho he pogut averiguar, diu, a los 3 días de la ejecución de Pallás se fue a Barcelona con 2 individuos naturales de Castelserás. Parece que estaban entre los anarquistas perseguidos por la policía, donde intentó robar el cuerpo de Pallás. Bueno.
Això ho afegiríem, diguem-ne, sí. Com a element mig de novel·la.
Exacte. Bueno, total, que arriba el dia... com deies tu...
I s'enfaixa 2 bombes, perquè es veu que va anar enfaixat, va posar a la faixa.
Les va posar a la faixa...
Que hauria de ser un home bastant prim, perquè si no és que jo no sé exactament com es posen 2 bombes així,
sí,
que defineixen...
Eren més aviat consumits.
D'acord, consumits d'estructura.
Sí, consumits i malaltissos.
I malaltissos. La bomba té també uns orígens, a l'avantguàrdia deia que s'anomena Orsini, perquè era del model que va fabricar el propi anarquista italià, Felice Orsini, i amb la qual va atemptar contra Napoleó III i l'emperatriu Eugènia de Montijo l'any 1858.
Sí,
i una altra de les... deia en el seu moment Lluís Permanyer, una altra de les històries d'aquelles que criden l'atenció, una altra de les coincidències de la història, va voler que també fos a l'òpera i que també representés Guillem Tell en el moment en què el senyor Orsini va atemptar contra Napoleó III i l'emperatriu Eugènia de Montijo. Eren, segons diuen aquestes cròniques, les bombes fetes d'una fundició molt trencadissa, de 2 cuerpos reunidos a tornillo, o sigui, dues mitges esferes ajuntades, senzillament, sí. I con numeroses ximenees, aquestes punxes que, sí, que esdevenien ximeneies provistes de fulminantes. A l'atemptat del Liceu s'utilitzà la dinamita en lloc de fulminamiento, perquè no només era més rompedora, sinó també perquè resultava més segura per qui l'havia d'utilitzar. Doncs, aquest era un material i la bomba i l'origen de la bomba Orsini que es va llançar en aquella nit al Liceu.
Aleshores, bueno, doncs, arriba el dia aquest, tira la bomba, entre els morts immediats i els morts al cap d'uns dies o d'unes setmanes va haver 22 persones, 35 ferits, i aleshores doncs va lograr escapar, malgrat, com dèiem abans, que van intentar
la policia
parar,
va intentar.
Doncs se'n va anar al seu poble del Baix Aragó, passant per Tortosa i Gandesa, i aleshores doncs ell es veu que anava explicant, no? Vull dir, feia...
Que vols dir que feia ostentació?
Feia ostentació. Bueno,
ai, alma de càntaro.
Sí, i aleshores va estar, pues, un mes, podríem dir, fugat. I l'1 de gener finalment va ser capturat, i al veure que l'anaven a agafar, es va disparar un tret, però no se'l va disparar al cap, sinó que se'l va disparar aquí, al costat.
A les costelles?
Sí,
costat.
A les costelles. I aleshores, bueno, con una pistola de 15 centímetres, diu aquí. És un bon pistolot, 15 centímetres devia ser. Bueno, total, veus aquí, su aspecto físico era bastante alto, delgado, demacrado y de aspecto repugnante. Això ja ho trobo excessiu.
Excessiu. Però la crònica ho defineix així.
Sí, sí.
De aspecto repugnante.
Exacte.
Bé, bueno, hem d'entendre que no ho deuria ser massa per entrar al Liceu, també.
No, exacte. Exacte.
Encara que anés a la cinquena planta.
Exacte.
Diguem-ne que per entrar al Liceu no, tampoc crec que en aquell moment pogués entrar tothom així com així.
Aleshores, clar, van tenir que portar a l'hospital. Uh-huh. Quan va estar recuperat, cap a Barcelona. I aleshores...
Consell de guerra també o no?
No.
No, perquè aquí no hi havia militars afectats.
No, aquí no hi havia militars pel mig. Va haver un moment que va semblar que se'n penedia tot plegat i se'n van fer ressò els diaris, no? Però després van veure doncs, que...
Que aquest acte de penediment era...
Sí.
Era tot, estratègia.
Total, que al cap d'un any i dies, perquè va ser el 21 de novembre, el van executar. I aleshores, aquí, em sembla que he trobat lo del Pallars i ara no trobaré lo de...
En qualsevol cas, l'execució de,
sí,
de Salvador,
Sí, però vull dir, clar, a veure... Aquí, ah, mira, aquesta és la del Pallars. Veus que està d'esquena? Uh-huh. I aleshores, aquí, ja hi ha la de...
La de Salvador.
La del Salvador, que també, vull dir, és el Garrot.
El Garrot Vil?
Sí, el Garrot. És el Garrot i aleshores, aquí ha d'estar també.
No passa res.
I bueno, i a partir, entremig, amb aquest any que passa... El van jutjar, li van posar diverses penes pels morts i pels que no ho estaven. Doncs, després, va haver diversos... Va començar a tancar-se, la policia es va posar ja, després d'aquest segon atemptat, amb un mes de diferència, va anar...
Tancant
el cercle al voltant dels nuclis anarquistes de Barcelona. I entremig, doncs, bueno, vull dir, em van matar uns quants, però ja els van jutjar i els van matar, el mes de maig del 1000 els van executar a Montjuïc. Abril-maig del 1894, clar. Aleshores, tot això... ja va anar derivant de que era acció,
reacció,
reacció, acció, reacció. I aleshores s'estableix doncs aquesta cronologia, que
de diferents fets al final de segle, Sí. I a principis del segle XX, que s'allarga fins més o menys la Setmana Tràgica?
Sí. Vull dir, s'allarga fins a la Setmana Tràgica, però sobretot, a veure, el 1894, arran de l'execució de Salvador i d'aquests altres anarquistes, la cosa, i el 95...
D'acord, mimo una mica. Fins a l'atemptat del dia
del
Corpus.
El 7 de juny de Corpus. I aleshores, doncs, bueno, algunes vegades hi han morts, alguna vegada hi han ferits greus, altres exploten els petardos que deien ells, i a partir de el 1903, o sigui, un cop passat, pensa que en el decurs de tot això, el Cánovas del Castillo és assassinat, amb un balneari guipuscoal el 8 d'agost del 1897.
D'acord.
I llavors sí que ja comença el 1898, pèrdua de les colònies. I a partir del 1903, doncs fins al 1909 ja és constant, fins que Ferrer i Guàrdia, arran de l'esclat de la Setmana Tràgica,
és
ajusticiat, i tot això. Aleshores, una mica la conseqüència lògica de tot això, que ha estat estudiat en diversos llibres. Aquest és un dibuix del Pellicer, que no és precisament dels més...
Dels més, vols dir, colpidors?
No és dels més colpidors.
El llibre és El terrorisme anarquista de Rafael Núñez Florencio, el que presentava també un gravat de l'època en La Vanguardia. Era Exacte. També un gravat d'aquells sensacionals on es veuen els cossos esclatant enmig de la representació i com els actors des de l'escenari contemplen tirant-se enrere l'impacte de la bomba, de l'explosió.
I en van parlar els diaris aquí, veus? Desenllaç d'una tragèdia. Diu, exposició del cadàver de Santiago Salvador en el pati dels Corders.
Aquí està, a la campana de Gràcia. És que ens crida l'atenció també quan parla La Vanguardia de los últimos días de l'anarquista Salvador.
Sí. No, està, a veure, tant la campana de Gràcia, l'esquella de Torratge menys, però la campana de Gràcia, La Vanguardia i la Vanguardia i la publicitat fan un seguiment, vull dir que es pot fer una pel·lícula
doncs ara La Vanguardia recull les paraules de la dona de Salvador a ell mateix abans de morir. Es veu que ho va trobar a la capella, i la seva dona li va dir: tu també en coneixes? Atenció a les paraules de la dona, perquè déu-m'hi-do. Se conoce que has aprendido muy bien la lección. Nunca me habías hablado de Dios. Diu, los hombres tienen que ser hombres hasta morir por sus ideales. Viva la anarquía. Y cogiendo a la niña, la seva nena, como podía, pues iba esposado, la besó diciéndole, y tú, y aquí dijo el nombre que no recuerdo, desde hoy te llamarás Libertad. La nena de Salvador, que después sería ajusticiat. Nicomedes se llamaba el hombre que aplicó el garrote a Salvador. Diu, La Vanguardia, al parecer, le habían advertido que el anarquista gritaría alguna consigna, lo cual respondió que ya se cuidaría él de que no fuera así. Era un altre moment, tot plegat.
Era un altre temps.
Però aquell final de segle a Barcelona, d'aquesta Barcelona tan sensacional, de l'Exposició Universal, etc., doncs en aquell final de segle a Barcelona passaven aquestes coses i es vivia una agitació social important també important. Sota el paraigües del modernisme, sota el paraigües de la burgesia i de totes les grans coses que també es van fer en aquell moment. Són les 12. Roland, gràcies.
A vosaltres.
En un mes hi tornarem, com no, amb aquesta nostra història en versió Catalunya, i demà tornem a estar amb tots vostès. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.